dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns 28 d'octubre. Comença un dia més. Comencem setmana. Avui, com cada dilluns, tindrem la tertúlia esportiva dels dilluns. Repassarem l'actualitat esportiva del cap de setmana amb els nostres col·laboradors habituals. Com cada dilluns, també us oferirem la secció Equips de Llegenda amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local. Avui, parlant del Club Patí Tordera, que es va proclamar campió de la Copa de les Erts d'hoquei patins de la temporada 1985-1986. I a la recta final del programa farem, com sempre, un repàs a l'agenda cultural d'aquest dilluns. Dilluns 28 d'octubre, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem, com sempre, amb la portada del Diari de Tarragona, que es fa ressò de la Diada Castellera de Santa Úrsula a Valls. El titular és sublim. Les dues colles vallenques coronen un castell inèdit, el 3 de 9 net. I veiem, doncs, aquesta imatge de portada amb la fotografia del castell de les colles vallenques a la jornada de Santa Úrsula a Valls. En una portada a la qual també ens destaca avui el diari que Societat Civil Catalana reuneix a 80.000 persones, ministres i líders del Partit Popular, Ciutadans i Vox, se sumen a la manifestació celebrada ahir a Barcelona. Seguim amb la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dilluns 28 d'octubre. Mateixa fotografia, el 3 de 9 sense folre de la colla Vella de Valls, a l'esquerra, a la dreta el mateix castell per part de les joves. En la portada del titular, la Vella i les joves de Valls, que fan història amb el 3 de 9 net. Primer els rosats i després els vermells, carreguen el castell inèdit. En una portada en la qual també avui el Més Tarragona ens indica que han localitzat el cos d'un dels homes desapareguts a la Conca de Barberà. El va trobar un grup de bombers al marge dret del Francolí a la Pobla de Mafumet ahir diumenge. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona Digital, que ens destaca que Tarragona és la capital, la principal porta d'entrada de kiwis de tota Espanya. El port rep gairebé 50.000 tones a l'any d'aquesta fruita provinent de Nova Zelanda. Des d'aquí s'abasteix a tot el mercat ibèric. Al Tarragona 21 trobarem avui una entrevista amb Josep Domingo, que ha espremut els seus 54 anys com pocs. Aquest sabadellenc d'origen, format a l'Autònoma i investigador en l'actualitat del Departament de la URB d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, va ser el primer arreu de l'Estat espanyol en realitzar una tesi doctoral sobre criptografia i xifratge de dades informàtiques. El titular és una cita d'ell que diu: hi ha hagut una festa a internet de descontrol de les dades privades durant 20 anys. I a l'Infocamp, la ruta del Cister es promocionarà al Festival Rec.0 d'Igualada. La ruta del Cister serà l'única marca turística que participarà en aquesta promoció al Festival de Pop-up Stores de Moda. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui, destacat en portada una entrevista amb Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i exdiputat, condemnat a 9 anys de presó. El titular és una cita de Sánchez que diu: mai havíem estat tan forts i l'Estat tan desorientat. També trobem una cita sobre Miquel Buch que diu: no dubto que els excessos d'alguns agents de la Brimo seran motiu de sanció. I una altra cita que diu que no entenc les deslleialtats. Continua entre socis, la manca d'unitat em fa mal, sobre l'electoralisme. En portada també el titular és per la colla Vella i les joves de Valls. una imatge similar a la que trobàvem al Diari de Tarragona, i el Més Tarragona és la que tenim també al Punt. Fer història i clamar llibertat, homenatge als presos polítics i doble castell inèdit a Valls, amb la vella i les joves carregant per primer cop el 3 de 9 net durant la Diada de Santa Úrsula a Valls. A La Vanguardia el titular és: la manifestació constitucionalista dona una treva al PSOE, Partit Popular i Ciutadans. Al voltant de 80.000 persones es congreguen al Passeig de Gràcia de Barcelona per clamar contra el procés i demanar concòrdia. Veiem una vista en general d'aquesta manifestació d'ahir. En portada també a El Periódico és portada aquesta imatge amb la manifestació de milers de persones al Passeig de Gràcia de Barcelona. El titular és: el rebuig al procés també omple el carrer. La marxa reuneix 80.000 persones, lluny de les xifres del 2017. El diari Ara, el titular és: l'unionisme també es mobilitza, amb també aquesta imatge de portada. 80.000 persones es manifesten a Barcelona contra el procés i en defensa de la Catalunya espanyola. Els socialistes se sumen a la cita de Societat Civil Catalana amb Partit Popular, Ciutadans i Vox en plena cursa del 10 de novembre. També aquesta fotografia és imatge de portada del País. El constitucionalismo sale a la calle en Barcelona para exigir el fin del procés. Los manifestantes, con la participación de PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, rechazan la violencia y piden elecciones autonómicas. També imatge de portada a l'ABC. El día en que Cataluña se decidió a ser libre, decenas de miles de ciudadanos exigen el fin del procés y de la violencia secesionista en una gran marcha constitucionalista en Barcelona. I aquesta també és fotografia de portada a La Razón. El titular que llegim diu: clamor pacífico por España. El constitucionalismo sale a la calle en Barcelona para exigir el fin del procés.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui a Mundo Deportivo, que parla d'un rècord històric que el Barça està a punt de superar al Madrid com a màxim golejador a la història de la Lliga. El Barça està a punt de superar al Madrid, líder des de 1960 com a equip amb més goles en Liga. Rècord històric a tiro. Fa 30 anys el Madrid, que portava 139 gols a favor més que el Barça pel que fa a la Lliga, i ara aquesta diferència s'ha reduït a només 8 gols. Al diari Esport, Riqui Puig, una de les perles de la cantera del Barça, que és el protagonista de la portada. Riqui dice no a irse. La perla de la cantera azulgrana rechaza una cesión a un segunda o a un primera este invierno, tal y como hizo en verano. El jugador quiere seguir progresando en el filial a la espera de que se le vuelva a abrir la puerta del Camp Nou. Al diari Marca, Gareth Bale, protagonista de la portada. La ley Bale pide que no se emitan sus partes médicos. El jugador se acoge a su derecho para proteger su historia médica. La legislación está de su lado. Y al diari AS, al Granada, la gran revelació de la Lliga de Futbol a Primera Divisió, és el protagonista. El Granada, líder 46 años después. Un gol de Vadillo tumba al Betis, que se plantea la destitución del técnico Rubi. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 28 d'octubre. Fem una pausa. D'aquí uns moments, temps de tertúlia esportiva.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia. Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Fora de joc. Cada dilluns a les 10 de la nit, tota l'actualitat esportiva local a Constantí Ràdio. Resultats i resum de la jornada, entrevistes i l'opinió dels protagonistes. al dial 97.9 de la FM i a constantiradio.cat.
No et quedis fora de joc a Constantí Ràdio tots els dilluns a les 10 de la nit amb Borja Arrizabalaga.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Espanyol B. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Entrem ja en temps de tertúlia esportiva, com cada dilluns, aquí a Un Dia Més. En condicions normals avui hauríem d'haver o hauríem d'estar analitzant les conseqüències del clàssic que s'havia de jugar aquest dissabte, d'aquest Barça-Madrid que finalment es va ajornar. Sembla ser que la data definitiva en què es jugarà aquest partit serà el pròxim 18 de desembre, una decisió controvertida per part de la Lliga de Futbol Professional i del Comitè de Competició. I avui analitzem aquesta suspensió, també aquesta jornada intersetmanal de Lliga, i també parlarem dels partits de Champions avui amb els nostres col·laboradors habituals, amb el Pep Ballori. Pep, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb el David Altamirano. David, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies a tots dos per ser aquí. Com dèiem, avui en condicions normals ara estaríem analitzant les conseqüències d'aquest clàssic, però finalment doncs, es va fer efectiva aquesta suspensió del partit, una decisió que la gran majoria de públic no acaba d'entendre. Aquests arguments que es van esgrimir per suspendre el partit doncs no han acabat convencent a ningú. Sembla ser que, si analitzem els interessos esportius, suposo que hi ha doncs, diferents versions. Suposo que pel Madrid és una bona notícia l'ajornament del partit. No sé pel Barça, el club no estava en principi d'acord. Ara em venia al cap, l'altre dia vaig veure una entrevista a Joan Gaspart on deia que si ell hagués estat president aquest partit no s'hagués suspès, o com a mínim no amb el vistiplau del club. Jo crec que aquí el Barça una vegada més, i no és la primera, ha tornat a estar tou, Pep.
Sí, la directiva ha tornat a estar fora de lloc, vull dir, aquest partit es tenia que jugar. Del risc tots els Barça-Madrid són del risc, els semifinals de Champions també, semifinals de Copa també, vull dir, no sé on era el problema, vull dir. Ara sí que han ficat un problema, perquè ara sí que la pressió serà triple, vull dir, no sé, la directiva tenia que sortir i dir que, bueno, que volien jugar i que presentarien els jugadors al camp, i el camp obert perquè la gent entrés i a veure què és el que passava, vull dir, és que no té cap, no sé on s'aferren perquè aquest partit no s'hagi jugat a futbol.
David, quina valoració fas d'aquesta suspensió? Perquè, com diu el Pep, a vegades potser fem les coses més grans del que haurien de ser, no? Potser hauríem de desvincular el que és el futbol una mica de tot el que està passant. Jo recordo que l'1 d'octubre del 2017, amb incidents molt greus en aquell moment a Catalunya, es va jugar un partit, tot i que porta tancada, però es va acabar jugant aquell partit.
Sí, sí.
Es que creo que justo la clave, yo creo que es lo que dices, que fue a puerta cerrada. Y en Barça-Madrid no creo que nadie permitiese que fuese a puerta cerrada. Porque la imagen exterior, los socios creo que no les importará mucho. No al socio en sí, pero a la directiva no creo que le importe mucho el socio, visto lo visto. No sé, es que es una decisión un poco... Pero bueno, tampoco ningún club ha dicho nada. O sea, hoy si lo han dicho no nos hemos enterado.
Per això dèiem, no, que una mica la postura... Jo crec que al Madrid ja li anava bé per la situació esportiva que estava travessant.
Tampoco hay ningún comunicado de ningún club. O sea, no sé si es que les da igual... O no sé, però sí, sí. No sé, un comunicat hoy en día no cuesta nada, con los medios que tenemos.
Els hi dono igual, sí. No sé cap manera de gesto. No.
Finalment, doncs, la data serà el 18 de desembre i, com diu el Pep ara, doncs, sí que realment, doncs, si hi ha moviments que volien manifestar-se o expressar
el seu descontentament per la situació que es viu políticament, doncs ara sí que ja comença a circular, no?, que els CDR doncs ja preparen accions pel dia del clàssic.
Clar, ara serà molt més que si s'ha jugat el dissabte. Vull dir, la gent ara tindrà temps per preparar el que vulgui. Tens temps de sobres. Vull dir, no sé, ja et dic, és una cosa super rara, però bueno, igual, no sé, igual ens va més bé.
És que el que dèiem ara, no? Dèiem abans que es va jugar un partit a porta tancada. Jo crec que dintre del camp, amb les mesures de seguretat que hi ha amb un Barça-Madrid, és bastant complicat que passi alguna cosa. El problema és els que pugui passar a peu, a fora del camp, a fora de l'estadi, els accessos al camp, no? Perquè aquí
però
sí que...
això sempre passa. És que fora del camp, pocs camps no passen coses, és igual, no cal que sigui un Barça-Madrid. Un Barça-Llevant, ai, un València-Llevant ja s'acalenten. Vull dir, i Sevilla-Betis també. I...
l'altre dia Rubi, no, l'entrenador del Betis, deia doncs, que com que el partit coincidia amb el 10 de novembre, també és un partit del risc, la rivalitat entre Betis i Sevilla doncs, també fa que sigui un partit del risc, perquè, com dius Pep, normalment hi ha incidents, sí, sobretot a les immediacions dels camps, i d'altre dia deia això, no, Rubi? Pues que suspenden també el nostre partit perquè hi ha unes eleccions i les mesures de seguretat que hi haurà doncs, no seran les mateixes que en un dia normal, no?
Exacte. Vull dir, és que per això mateix, vull dir que no... jo crec que ho han tret de... algú que hi ha algun tipus d'interès, alguna cosa que a nosaltres se'ns escapa de les mans. Tot i que la directiva del Barça ja et dic, un zero suspès perquè no tindrà pa brot ni de fer un comunicat. Bueno, és que ja no fan res. És que no fan res.
És que realment no sabem la postura. No sabem si estan d'acord o si no.
Que, jo, i Valverde, va, jo crec que va fer una explicació molt bé, coherent, sí, no? Dient, és que no entenc, no sé quins precedents hi ha per suspendre un partit. Vull dir, aquí no hi ha hagut mai cap incident fora del que és que la gent es manifesti pacíficament al minut 17 de cada partit. Si potser això és el que no li agradava en aquest cas al senyor Tebas, que ho va dir públicament, no? Bueno, que ell deia que no quiere que se pisoteen los símbolos nacionales, això ho va dir el president de la Lliga de Futbol.
Però ara serà no el 17-14, ara serà tot el partit.
Tot el partit,
ara serà tot el partit, clar. Com més d'allò, doncs més s'encabrona la gent. Vull dir, igual gent que ni és independentista ni el resta, més s'encabronarà més perquè no entenen la postura aquesta de no jugar al Barça-Madrid.
Bé, aquesta és la situació, com dèiem, el Barça-Madrid finalment queda ajornat pel 18 de desembre, aquesta setmana hi ha hagut jornada de Lliga i demà torna la competició, perquè demà doncs, hi ha aquesta jornada intersetmanal amb el Barça rebent el Valladolid, un partit... Ara estic llegint una estadística que crec que és curiosa, perquè diu que dels 8 partits de Lliga intersetmanals jugats amb l'etapa Valverde, el Barça només n'ha guanyat 4, Sí. No sé si les creieu en les estadístiques.
No sé, però... home, el Valladolid per lo vist està bastant bé, diuen, està bastant fi. Vull dir, però bueno, esperem que si Messi està una mica bé, pues no tinguem molts problemes, però bueno. Ja sabem que entre setmana i això nosaltres no, les coses no es van molt bé. Tenim algun problema entre setmana.
La setmana passada havíem parlat de... ara ja anem al tema esportiu, del bon partit que havia fet Umtiti al camp de l'Eibar i el següent entrenament ja es torna a lesionar i sembla que també es baixa segura per demà. Pot ser que Sergi Roberto entri a la llista, però Umtiti una vegada més juga un partit complet i el següent entrenament ja s'ha de retirar per molèsties. Sembla ser un tema de difícil solució, no?, aquest del central francès.
Jo crec que sí, vull dir, em sap supergreu perquè crec que era dels millors centrals que havíem vist al Barça, però si no es vol operar, no vol passar per quiròfano i això, pues, aquest any l'hauran d'aviar. És que no queda més. Està més temps lesionat que jugant. És una pena, però bueno. Això ja és, no sé, és una qüestió d'ell. No es vol operar, sabrà per què, pues no es recupera. Juga un partit i l'endemà es trenca sol. I ara ja no cal ni que faci un partit. Vull dir, va fer un bon partit allà de l'Eibar, però ara ja hi tornem a estar. No pot ser. Hem quedat sense central.
El tema de Samuel Umtiti, a més que ja va intentar el Barça col·locar-lo a l'operació Neymar aquest estiu, no?, amb el Paris Saint-Germain, però sembla ser que el jugador és el que es nega
a marxar,
no? Recordem que el Barça el va renovar abans del Mundial a l'alça perquè era un jugador amb una clàusula relativament baixa i un jugador que pel nivell que estava oferint doncs era un jugador que interessava molts clubs d'Europa i ell va renovar l'alça i des de llavors, doncs, jo no sé si ha jugat més de 15 partits després del Mundial, crec que no.
No.
I el Barça es troba amb aquest problema, que ha d'afrontar la temporada amb dos centrals de garanties com són Piqué i Lenglet, perquè doncs, Todibó sembla ser que encara no acaba de consolidar-se, i el cas d'un Titi doncs, és el que tots veiem.
Sí, sí.
A banda d'això, respecte a la jornada de Champions de la setmana passada, ho vam comentar el passat, la setmana passada, el Madrid que se la jugava a Turquia, que va salvar el cap de Zidane, i el Barça que també va sumar la victòria però amb molts dubtes quant al joc, i també es palpava una mena de males vibracions, de mal rotllo, no? Les declaracions de Ter Stegen al final del partit, no? que diuen moltes coses, Pep.
Sí, sí, bueno, un poqueta cosa ho va dir Ter Stegen, que la cosa no acaba de dallòs. Quan surten això de Champions ja és com una psicosi, jo crec, ja tenen algú al cap de que passarà alguna cosa, perquè si no arriba a ser per Ter Stegen... És que tornàvem a perdre.
És que Ter Stegen, analitzant els tres partits, el primer partit al camp del Borussia Dortmund, no cal sí. dir-ho, perquè salva quatre ocasions, i a més li atura un penal. El dia de l'Inter també, amb el 0-1, a l'Inter, a la primera part, tres ocasions claríssimes que ell també salva, i el dia del Praga també, ell és clarament l'heroi del partit. Vull dir que en aquest cas... Ter Stegen, o sigui, està sostenint el Barça a la Champions, clarament, David?
Es que si la analiza de esa manera, si fuese un portero de otro nivel, quizás el Barça no tendría ningún punto en Champions. Uh-huh. Y teniendo que ir al campo del Inter y el Dortmund, son rivales que te pueden complicar. Pero bueno, para eso está el portero, ¿no? Tiene que parar. Para, pero yo creo que el problema, no sé si psicológico o no, pero es que físicamente, cuando el rival empieza a poner su físico a tope, es que el medio campo del Barça está superado. Busquets es como es, pero es que ninguno puede. Artur tampoco te aguanta nunca los 90 minutos, no, entonces ya te condiciona un cambio. No sé, quizá partidos así tendría que jugar Vidal, incluso Rakitic, porque Rakitic, bueno, que como entró con la actitud que tiene, no creo que juegue mucho más. Pero bueno.
Ara, sembla que l'operació amb l'Inter... El que s'està parlant de Rakitic i de Vidal, i jo no sé si Valverde es desprendrà d'aquests dos jugadors, perquè també a l'Anyà sembla que el Tottenham també està molt interessat en ell. Vull dir, podem passar d'un overbooking de migcampistes a quedar-nos pràcticament amb quatre. O sigui.
Sí, vull dir, no sé, vull dir, ell ja ho ha dit, l'Artur dura 45 minuts, se li acaba la gasolina, no té més...
I és curiós perquè el primer canvi de l'altre dia no és Artur, és Busquets.
Sí, bueno, pero por eso, porque Busquets partidos así. Busquets es muy bueno con balón en posesión, pero cuando el Barça no tiene balón, Busquets sufre mucho y claro. Y el otro equipo, ni que de nivel técnico era muy inferior al Barça, pero bueno, físicamente sí que estaban a tope.
Sí, sí, segons Xenki Ivana, aquella gent ficava una intensitat.
És que arribaven amb 8 jugadors cada vegada,
Dalt, vull dir, se tornaven bojos i tiraven amunt, no, però clar, el Barça quan és així està mort.
És que el problema del Barça en Champions segurament, no, en aquests últims anys, sobretot fora de casa, perquè al Camp Nou doncs les coses canvien, però sobretot fora de casa és el ara ho deia el David, no? Busquets pateix molt quan tot l'equip no fa la pressió, i al Barça hi ha dos jugadors clarament que ja queden eliminats de la pressió, que són Suárez i Messi, o sigui, a part d'aquests, o sigui, la resta de jugadors han de treballar, i aquí Rakitic tenia un paper fonamental tapant aquestes mancances defensives de Messi, no? Però, clar, al mig del camp d'ara, amb De Jong, Artur i Busquets, és un perfil molt diferent al que podies tenir abans amb Rakitic i fins i tot amb Arturo Vidal.
Sí, aparte, Griezmann pressiona, però claro, si solo pressiona uno arriba, es muy estéril la presión, porque tenían que todos los tres presionar.
Griezmann pressiona i baixa fins a la línia, sí, o sigui, però, sembla claro, un lateral esquerra.
Sí, sí, però després cuando tiene el balón,
deixa claro, molt
clar, si ha venido aquí para hacer lo que hacía con el Cholo, porque más o menos está haciendo más o menos, claro, después con el balón no está fresco como Messi o Suárez. Que bueno, Messi el otro día, tuve ese partido de Messi...
És que Messi no està encara al 100%.
Ni a 70, quizá.
No.
Perquè hi ha un contraataque que va en 3 i le tira el balón. Eso Messi no va fallar nunca.
Errors que no acostumen a ser habituals en ell.
Ni Messi ni jugar de segon que nivell. No hace falta ser Messi para hacer bien ese pase.
Amb Messi encara és més clamorós, no? Com 3 contra 1 a la contra, ell li doni... O sigui, s'equivoqui i li doni al central, dius...
Algo passa. No està bé. El Messi ja fa temps,
Aparte, creo que sufre el Barça si casi todo el peligro venía por la banda de Semedo. Porque claro, entre Artur y Semedo, claro, es que Rakitic, ni que la, yo para mi gusto, la ha menospreciado mucho para el jugador que ha sido, pues ha sido un jugador muy importante en el Barça. Ayudando, tapando el hueco de Messi y ayudando mucho al lateral. Claro, Artur ese papel no lo puede, no lo puede. Y si encima ayudase más, se cansaría antes seguramente. Porque ya dura. Que no sé, eso es muy curioso, un jugador profesional que en un Barça te dure tan poco. Porque eso se puede entrenar o mejorar, no sé, es muy... Pues ya tienes que condicionarte un cambio, como hay una lesión o un cambio táctico, ya solo te queda un cambio por un imprevisto, entonces... A nivel... Y después, una cosa muy sorprendente, Ansu Fati ha desaparecido del mapa.
Sí.
Compartirse así quizá haría mucha faena.
Però, eso ya... clar, aquí el debat és, si tens a Dembélé recuperat, evidentment, Ansu Fati no passarà per davant de Dembélé, però és això, no?, que parlem d'un jugador... que doncs, va irrompre de la manera que ho va fer al principi de temporada, que tothom parlava meravelles i que tothom deia el problema és que ara no s'estanqui, com ha passat amb altres casos, com el cas de Bojan, com el cas de molts jugadors d'aquests que han tingut aquesta irrupció i que després han desaparegut. Ara el problema és quins minuts tindrà ara Ansu Fati si Dembélé... Sí, bueno, fins que torni a lesionar-se, Dembélé, clar.
Sí, Dembélé també...
Però dos jugadors com Carles Pérez i Ansu Fati, que van sorprendre molt a principi de temporada i que van fer molts bons partits, han desaparegut totalment, no?
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que jugaran poc, però bueno, és que Dembélé està... no està. Aquest és el tercer any aquest, vull dir, ja no se li poden donar més d'allò. Vull dir, si no pots, pues, bueno, s'haurà de buscar una solució. En aquest moment era, jo crec que era Ansu Fati, però bueno... Segurament que jugarà Dembélé, però si la pressió és molt alta, les coses no surten, tornarà a sortir Ansu Fati. Al moment estan sortint, però ja veus com surten. Ten Stegger para, Messi te fa un gol... Vull dir, estem així, tornem a estar igual. No pel joc del Barça, perquè pel joc del Barça te'n pots anar a dormir. No juguen a res. Està perdent... Clar, a més, llavors això desmotiva molt a la gent, també. Jo crec que l'Ansu Fati sortirà. Tornarà a sortir perquè Dembélé no es trencarà o... És que no el veig.
I respecte al Madrid, David, parlàvem d'aquest duel decisiu, sobretot pel futur de Zidane, i el Madrid que va salvar el match ball, tampoc amb gaire brillantor en el joc,
no.
Però... Com diem sempre, no? El Madrid en aquestes situacions doncs, demostra la seva grandesa i tira endavant.
Bueno, pues un partido un poco extraño, porque realmente, o sea, se concedieron muchas ocasiones en las dos porterías. Lo raro es que quedase 0-1, porque fallaron... Bueno, al menos Courtois fue el primer buen partido que les recuerdo en el Madrid, que paró algún... Al menos porque normalmente a Courtois el pelota que va a portería suele ser gol. Estas... Bueno, no digo que todo sea su culpa, porque algunos no se pueden parar, pero... Salvo en la primera parte antes del gol de Madrid, salvo bastantes. Es que el Madrid no lleva el peso del partido nunca. Bueno, en este de Copa Europa no lleva el peso del partido. Había ratos que parecía que dominaba. Enseguida Galatasaray te creaba muchas ocasiones, con mucha facilidad. Bueno, vimos algo positivo, que Rodrigo jugó un buen partido.
Se sembla que ya ha pasado por la banda Vinicius, en la rotación.
Sí, pero
rotació,
bueno, porque Lucas Vázquez está lesionado. Habrá que ver. Porque Lucas Vázquez parece que es intocable, vacían casi. Y un partido que el rival dio bastante entradas duras y eso, y bueno, Rodrigo siguió encarando, muy bien. Y después Benzema y Hazard parece que se empiezan a entender, y bueno, eso puede ser una buena pareja para el ataque de Madrid.
Y un jugador que sembla que per Zidane es fixa y que también está sent almenys una de las sorpresas, que es Valverde, que es un de los jugadores que més está brillant.
Que si sigue este estilo de juego en Madrid, Valverde y Casemiro son imprescindibles, pero claro. Si juegan todos los partidos a este nivel físico, a ver hasta dónde duran, porque, claro, Valverde es todo físico. Y como bueno, Casemiro más o menos igual, pero Valverde a ver cómo acusa si juega todos los partidos, jugar a Modric. Y después Kroos es indiscutible en este equipo ahora mismo. Para llevar el peso, para intentar llevar, tener un poco el control de la pelota y eso, Kroos tiene que jugar sí o sí. Y tampoco es un adalid de físico, tampoco
claro,
es un jugador que sufre
son
mucho.
Son jugadores que tenen un... que les cames acaben pesant, no? Que no estan, o sigui, que no estan per jugar els 90 minuts de cada 3 dies, no? Vull dir, és
bueno,
jugadors
si,
que...
si el Madrid tuviese la pelota com tendría que tenerla, quizás sí. Però clar, si, és,
però
si el partido, si el partido
clar...
de vuelta, no t'aguantarà.
I el cas de Modric, a part de les lesions que també doncs, està tenint aquest any, sentia l'altre dia periodistes que cobreixen la informació del Madrid que realment l'estat físic de l'estat físic i tècnic de Modric aquest any és una ombra, no? Des que va guanyar la pilota d'or del que era aquest jugador i de la importància que ell tenia pel Madrid, no?
Más que desde el Balón de Oro, yo creo que fue del Mundial, que llegó a la final de Croacia. Ya en el Madrid no lo ha rendido bien. Bueno, quizá ha hecho partidos, recuerdo partidos sueltos, sí, pero con la consistencia que cada partido Modric era el mejor de Madrid, eso ya... Pero bueno, no lo vamos a ver. Eso ya está seguro que con 34 años, sí. Jugador de, más... Pues si fuese delantero, bueno, puede... Pero claro, es que además Modric tenía mucho desgaste físico en defensa para cubrir... La subida del Carvajal, porque en el estilo de Zidane los laterales eran muy, muy importantes. Entonces siempre tienen que cubrir Carvajal y Marcelo.
Bé, doncs el Madrid que va salvar el cap de Zidane, quan ja sonaven... quan apareix el nom de Mourinho, sembla que allí es posa tothom les piles, eh? Perquè no és la primera vegada, no?, que comença a irrompre l'ombra de Mourinho.
Tendran que poner la foto en el vestuari perquè ganen tots els partits. Pero bueno, quizá, viendo la dinámica del equipo, quizá hubiese sido mejor perder en Turquía y que de una vez por todas echasen a Zidane. Pero eso no lo sé, eso quizá lo diría el tiempo. Pero viendo la dinámica del equipo, no parece muy positivo.
Clar, però és que en cas de no sumar, de no haver guanyat l'altre dia, és que el Madrid es complicava molt passar a vuitens. O sigui, és que
sí, bueno,
quedava en una situació molt complicada.
Però és que este nivell en octavos no es ganarà cualquier equipo.
Però és que...
Sí, sí, a nivell...
David, analitza el Madrid cada temporada. Vull dir, el Madrid del mes d'octubre no té res a veure amb el Madrid del mes de març.
Sí, però
no té absolutament res a veure.
Però antes tenías gol. Ara el Madrid no tiene gol. Tenías a Ronaldo. Tenías a un Marcelo en forma. Es que el Madrid ahora que te agarra. No sé a qué se va a agarrar. O sea, si ahora me dicen que el Madrid en mayo va a ser campeón de Europa. Digo, pues no sé cómo lo será. Porque antes te podías imaginar por Ronaldo meter 3 goles. Pero es que ahora no te lo imaginas de ninguna manera. O sigui, a no ser que Vinícius se li encienda la bombilla i meta goles.
O sigui, és que abans estàvem parlant d'un Madrid que perdia 0-4 al Bernabéu amb el Barça a l'octubre i després però... acabava guanyant aquella Champions.
Sí. Sí, però...
I també llavors et preguntarien si t'imagines el Madrid guanyant la Champions i m'imagino que després d'un 0-4 diries que no ho veus clar.
No sé, jo quizá porque yo soy de Madrid, pero es que yo lo veo muy distinto. Es que el equipo, yo creo que aparte de que no está trabajado, que da mala explicación, yo creo que no tiene nivel para competir. Según la Copa Europa no tiene nivel para competirla. O sea, estos años perdía 0-4 en el Bernabéu, pero tenías jugadores de mucho nivel, que era cuestión de poner un poco de, bueno, de ganas, de actitud, porque Ramos muchas veces los fallos que tiene no es porque no tenga niveles, porque bueno, no sé si es que en lo que está pensando. Es como tipo Piqué, que Piqué tiene un nivel muy alto, pero a veces es que aparece un central que dices, ¿qué le pasa?
Sí, tenen aquestes desconnexions.
Sí, no sé si és perquè van sobrados o... Pues no sé, eso ya no lo podemos saber. Pero claro, antes el Madrid tenía jugadores de puesto por puesto, tenía casi lo mejor. Ahora,
bueno,
pues...
I tenia un factor, bueno, desequilibrant, no? Que ara no hi és. Jo crec que el gran canvi és aquest, no? Que el Madrid suplia les seves carències amb un autèntic killer, que era Cristiano Ronaldo, i un jugador amb un esperit competitiu com no hi ha un altre al món, diria jo, eh? O sigui...
Sí, bueno, aparte de Ronaldo, que fue una Champions que creo que cada partido metía 2 o 3 goles, sí. Entonces, claro, pero bueno, pero aún así el Madrid...
Descansaban los caps de semana, ¿no? Sí, llavors...
Pero aún así ese Madrid no recibía muchas ocasiones de gol, o sea, el equipo bregaba. Es que ahora, aunque corran, es que le siguen... Bueno, en Liga hay partidos que no, pero Galatasaray con jugadores que, hostia, es pues una mezcla un poco rara, jugadores que casi todos los conoces, dice, sí. Pero ha pasado su mejor etapa de hace tiempo... Y te creaban unas ocasiones con un pase, una pared, y ya te llegaban a la portería Courtois, este, no sé.
Bé, la situació que queda al Madrid ara, doncs, és que continua segon de grup, després del Paris Saint-Germain, el Barça que lidera el seu grup a la Champions, i en Lliga la sorpresa és el Granada, que continua líder i que, ho dèiem abans, David, amb 10 jornades mantenir aquest nivell per part del Granada té un mèrit increïble, no?
Sí, bueno, con el presupuesto que deben tener, que bueno, no me lo sé, pero me imagino que debe ser de los más bajos de la competición y un estilo que, bueno, quizá te puede gustar más o menos, pero bueno, para un equipo como Granada tampoco se puede poner a pensar estilos, ¿no? Quizá. Es más el resultado, bueno, que a mí no me desagrada su estilo, ¿eh? Pero bueno, es un poco el estilo que se está imponiendo en Europa, que es muy físico. Por eso el Barça creo que últimamente en Copa Europa sufre tanto, porque equipos muy inferiores le han pasado por encima. Porque el Liverpool con Milner, Fabinho y Wijnaldum, o sea, no jugarían en el Barça estos tres.
però això, així... sí, és el que deia, crec que era Arturo Vidal en una entrevista la setmana passada, no? O sigui, el nivell tècnic del Barça et permet guanyar la Lliga de carrer, però a la Champions, si no hi aportes físic, és impossible guanyar-la, no? O sigui, és el que diu el David, s'ha imposat aquest estil de joc, no? Equips que exploten la vessant física fins al límit, no? Equips que durant 90 minuts pressionen i fan el que faci falta, no? I al final això és el que s'acaba imposant en una competició com la Champions, no? El Barça, aquest perfil de jugador, doncs, tenia Rakitic, bueno, té Arturo Vidal, però poca cosa més, no?
Bueno, De Jong jo crec que s'adapta bé a aquest estil, perquè l'Ajax era aquest estil amb molta qualitat. Y De Jong, bueno, los partidos del Barça de Jong están en todos lados y cuando acaba el partido no parece que esté cansado.
No, son los mejores. Ahora mateix creo que él y el Marc son los dos mejores que tiene el Barça ahora mateix. Ahora mateix.
Doncs el Barça que demà a les 9 del vespre rep el Valladolid, com dèiem, doncs, sense un Titi, la possibilitat de que Sergi Roberto entri, suposo que hi haurà rotacions. Tot i que l'equip ha tingut una vacances. Setmana de descans i ha tingut vacances, crec que no van tornar a l'entrenament fins ahir, no?
Sí, no, no, sí, d'entrenar entrena molt poc. Tomben per bona aventura, bueno.
Piqué va donant el seu mòbil per Twitter
sí,
i...
Sí, truqueu-me, que a veure què puc fer. I ja, bueno, mira, ara veurem demà què passa. Jo crec que demà també és del risc, el partit, però...
Demà també, no?
Demà també, ja veuràs.
Bueno, doncs aquest no s'ha ajornat, eh? Aquest
no l'han ajornat, saps? Aquests pebrots.
Doncs a veure què passa aquesta setmana, amb aquesta jornada intersetmanal de Lliga, el Barça que intentarà tornar al liderat, una setmana on també hem tingut l'Atlético de Madrid que doncs, va donar una bona imatge davant de l'Atlètic de Bilbao, també va deixar molts dubtes al partit de Champions davant del Leverkusen, fins i tot l'afició de l'Atlètic, no?, que discutia el joc del seu equip i a jugadors... assenyalant concretament a Coque, per exemple, no? Però bé, és que l'Atlètic de Madrid és això, no? És un equip que potser no destaca per la seva brillantor, però que estarà dalt i que està dalt, i que fins a final de temporada m'imagino que estarà allà dalt. Bé, Pep, David, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Bueno, sí que l'Atlético de Madrid és un poco como el Barça, también, yo veo. A otro nivel, obviamente, pero le salvo el portero, que las para todas, sí. Porque también es un nivel muy... Deben ser los dos mejores del mundo, seguramente. Uh-huh. Bueno, quizá Ter Stegen tiene mucho más nivel con el pie, pero bueno, a Simeone no creo que le importe mucho eso.
Sí, no, pero parando sí, estarían sí. Equilibrados, ¿eh? Sí.
Y después, yo creo que es una pena para el aficionado, para la Liga Española, que no dé un paso al adelante e intente un fútbol, quizá no como Guardiola, porque no tiene jugadores, obviamente, pero... Yo creo que el Atlético de Madrid podría dar un nivel más, mucho más alto de juego. No sé si por eso pita tanto la afición, por los resultados, pero claro, pocas plantillas se tienen así en la historia del Atlético de Madrid.
Pep.
Bueno, lo que digo es, el Atlético de Madrid sí que tiene una gran plantilla y yo creo que el Barça guanyará la Liga. La Champions ya no sé, porque es lo que han dicho. Si Messi se posa una miqueta bé, en 10 minutos guanyem això. Pero claro, no se pot així. La gent vol més. Aquí hi ha un problema i segueixo pensant un zero a la directiva per no fer cap comunicat.
Respecte a la suspensió, dius, eh?
Home, clar, perquè bueno, la gent espera algun comunicat. Hi ha gent que havia comprat entrades. Hi ha gent que ja havia pagat els autobusos. A veure, això no està bé, però bueno.
Bé, doncs la cosa està així. El Barça que juga demà en Lliga, el Madrid que també visita el camp del Leganés i el Clàssic que ja té data, el 18 de desembre. Gràcies, Pep, gràcies, David. La setmana que ve tornem amb més tertúlia esportiva. Fins llavors, que passeu una bona setmana.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat... Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa.
de llegenda.
La dècada dels 80 i gran part dels 90 van ser els anys de màxima plenitud del Club Patí Tordera, sempre a la part alta de l'hoquei Lliga, semifinalista dues vegades de la Copa Europa i dos subcampionats de la SERS, tot plegat culminat amb el títol de la SERS a la temporada 85-86, un curs que l'equip del Maresme va començar amb el mateix objectiu d'assolir la salvació, però que finalment va acabar alçant l'únic títol europeu pel seu palmarès i també únic títol europeu aquella temporada per a un equip estatal. Format en gran part per jugadors de Tordera, es van convertir en un grup sòlid que va anar passant eliminatòries i a la final es va desfer del Bassano italià, un Bassano ple d'internacionals, resultat global 17-10. Ens en parlen d'aquella temporada i del títol de la SERS el jugador Josep Garriga, el delegat de l'equip Ramon Vinyoles i el tècnic Roc Mestres. Aquest és un reportatge de Joan Martí Clota, de Ràdio Tordera, i de Jordi Cervantes, amb l'assistència tècnica de Raül Cuadrado.
Era una copa molt especial. Jo diria més aviat que va ser un grup d'amics, perquè realment era un grup d'amics, amb unes aspiracions molt baixes, perquè no, ningú es podia imaginar que nosaltres la guanyéssim. Però considero que es va crear un ambient d'amistat a dintre, en el qual aquests jugadors com el Jordi Valverde, el Sergio, que eren de fora, i inclús el porter, el Neme, vam tindre una temporada tan exitosa, inclús durant la Lliga, que després a la competició europea la van convertir en un gran èxit, degut a això, degut a que hi havia una gran amistat entre nosaltres.
Sí, home, sempre és molt important que en un club pugui haver-hi el palmarès d'una competició europea. El que passa que llavors, ja dic, es va saber aprofitar el moment i el moment oportú, i es va acompanyar, a més, s'ha de dir tot, perquè te puguis guanyar un partit des de competir, però també tenir aquella pisca de sort de poder guanyar, perquè ja et dic que era un equip molt professional i molt bon equip. Per tant, va ser una prova que no, segurament no el repetirem mai més, vull dir, no, jo no el veuré mai més segurament.
I amb jugadors de casa amb una categoria bastant reconeguda per tots els equips d'aquí a Catalunya. El primer any anem quedar segons de la Lliga, anem fer dues finals de Copa d'Europa que ens les va guanyar el Barcelona, les finals, i anem fer tres Copes de la Terç, que l'última pues, l'anem aconseguint. Amb un equip de tots xicots d'aquí de Tordera, menys el Valverde, que venia de mi des de Cerdanyola.
És un sorgiment de diferents anys. O sigui, aquí hem d'entendre pues, que el Club Petit Tordera va tindre durant 7 o 8 o 9 anys jugadors que sortien, semblava que els donaves un cop amb una pedra i sortien jugadors de sota terra. I llavors va haver-hi un moment en què ens trobem una sèrie de jugadors considerats moltes vegades no com els primera línia de foc, sinó moltes vegades hi havia jugadors d'aquells que es consideraven, ostres, doncs aquest d'aquí és secundari o terciari, no? I llavors aquí formem un grup de jugadors que ja dic que segurament cap equip hagués donat un duro i que nosaltres pues, ens ajuntem pues, el Joan Grimal, el Marc Grimal, l'Eduard Tresserres, el Sergio, el Jordi Valverde, el Pere Vendrell, l'Invert, el Neme, i no sé si me'n deixo algun jo, i jo personalment. No? Érem un grup de companys que moltes vegades pujàvem tots en una furgoneta i allò era més una festa que no pas una furgoneta, i que en definitiva llavors quan sorties dels partits evidentment pues, pensaves pues, Tordera es mereix una competició, ahir som, aquest és el moment de realitzar-la, anem a fer-ho el màxim possible, anem a complir els objectius i sense quasi bé donar-nos en compte els a complir. Va ser un any que jo considero que va ser el millor any possiblement de cada un dels jugadors que estàvem en pista, perquè en definitiva tant els que jugaven com els que no jugaven hi havia aquesta il·lusió, hi havia aquell compartir els bons moments, però que en definitiva quan estava dintre la pista amb nosaltres ens convertíem tots en canalla, com aquell que diu, i llavors això d'aquí va ser el que realment ens va fer triomfar.
Sempre el paper era no, quan començàvem la temporada era no baixar, això per començar, mantenim-se. Però aquell any ja t'ho dic, que un dia quan va sortir la que havíem de jugar a la Copa de la Terç i la jugàvem amb aquests equips, vam dir, home, si ens sortís bé i allò encara podíem intentar guanyar-la. I tots s'hi van posar el màxim de la seva part, tothom, i es va treure d'allò.
Bueno, jo t'haig de dir que era un hockey vistós, que es jugava amb equip i s'arribava a porteria cada 10 segons estàvem amb una porteria o amb l'altra, tant defensant com atacant, i la gent disfrutava. I a més aquí a Tordera haig de recordar que hi havia la colla del Mambo que ens portaven amb volandes. Era una afició que jo sempre he recordat i que vaig viure durant 6 temporades amb molta emoció i amb molta devoció.
A nosaltres, possiblement, el físic ja el teníem de per si, però ens faltava una miqueta l'apartat tècnic. I nosaltres el que sí que teníem és que aquesta voluntat superava l'apartat tècnic. Era tir per l'eliminatòria, partit d'anada i tornada, i era eliminatòria. Ja dic, jo ara així, una miqueta així per sobre, puc dir que la primera eliminatòria, si no recordo, vam anar a França, la segona eliminatòria, que jo recordi, va ser Portugal, i em fa l'efecte que després hi devia haver una eliminatòria que no sé exactament, i la final que va ser contra un equip italià, el Bassano.
Però sempre amb autocar, autocar, i sempre venia gent a acompanyar l'equip, quasi sempre fèiem autocar ple, algunes vegades s'havia fet hasta dos, em sembla.
Només perquè vegis la diferència, nosaltres anem a Bassano en un partit, i me'n recordo que llavors va vindre tot un bus de Tordera per anar a cada desplaçament, teníem una afició, i això sí que s'ha de considerar, que Tordera ho ha tingut sempre. Hi havia la penya del Mambo, hi havia gent que no tenia una altra cosa que només pensar el fi de setmana on anem i on te juguem.
Em recordo del partit de Bassano, que va ser la final amb ells, i allà vam quedar 6-6, i aquí els 10 minuts quan vam venir aquí, quan se'm va donar compte, anàvem 5-0 a favor nostre. O sigui que van quedar 11-4 i va ser un resultat molt espectacular.
Era un seguiment especial. La gent era de casa i aquí hi havia els d'allò que vam començar a dir, el Ferreter, que era el Joan Grimal, l'Eduard Tresserres, que tenia el seu nom. Jo, a mi em deia Murphy, Matralla, que és en Marc Grimal. Vull dir, cadascú tenia... Ens van posar uns noms, sí. A més, que va ser el Sergio, que era en Papeles, el Jordi Valverde, que era l'Antonio. Vull dir, era un ambient especial en el qual ens van posar uns sobrenoms cada un de nosaltres. No era un equip de... professionals no, però de gent que volgués viure del hockey, sinó érem un equip d'amics, d'il·lusió, de ganes, i d'intentar fer allò que de moment voldria que haguessin sigut més vegades, però que de moment a Tordera no s'ha aconseguit. O sigui, l'únic títol, tant de Lliga com a nivell europeu, és l'únic títol que s'ha aconseguit durant tota la història d'aquests anys tan gloriosos que ha sigut el Club de Tordera.
Tordera era l'enveja del hockey català, perquè... sortien jugadors molt importants. A darrere nostre hi havia un júnior de grans figures que en el seu moment van destacar. I jo diria que el secret era que els diumenges, antigament, els diumenges de la tarda s'obria la pista i anava molta gent a patinar i d'allà van sortir molts jugadors. Jo crec que tothom va reconèixer en aquell moment la fita d'haver guanyat la Copa de la FERS. Tordera era un escenari en què els aficionats es bocaven a la pista i sempre estava el pavelló ple.
Amb una gran alegria i donar a conèixer a Tordera a tot Europa, perquè jo anava deien a Tordera quants habitants té, quan els deien els habitants que tenia, no coneixia ningú, no sabia ni on era. Els havies de dir, no, és al costat de Blanes, al costat de la platja, perquè sapiguessin on era Tordera, perquè ningú sabia on estava Tordera. I vas donar a conèixer molt, molt el nom de Tordera tot arreu, i d'Espanya igualment.
I acabem un dia més amb l'agenda. Coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dilluns 28 d'octubre. Ens quedem aquí a Constantí perquè aquest dilluns tenim jocs i activitats musicals, sobre la castanyada a l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert de Casens, uns jocs que aniran destinats als alumnes d'iniciació per celebrar la castanyada a l'Escola de Música de Constantí. I encara avui a Constantí, aquest dilluns, en concret a la Biblioteca Municipal, a les 7 de la tarda, tenim l'activitat Contes Eròtics del Decameró, a càrrec de Rosana Andreu, amb una selecció de contes més atrevits de Boccaccio. Aquesta activitat, doncs, la trobem aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Municipal de Constantí. Anem a Tarragona. Aquesta tarda a l'Ateneu tenim l'exposició de pintures La boca de la veritat, de Maria Dolors Franquet. L'horari de visita és de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 9 del vespre, i podem anar a visitar-la fins al 3 de novembre. També a Tarragona hem de destacar que aquesta tarda, a 6:45, a la Biblioteca Pública, dins el cicle Llibres Premiats, dedicat a difondre les obres guardonades amb el Premi Pin i Soler, tenim una sessió dedicada a Garites deshabitades d'Adam Mañé, que va obtenir el premi l'any 1996. Una sessió, doncs, aquesta tarda a 6:45 a la Biblioteca Pública Tarragonina. Seguim a Reus, on a 8:15 de la tarda al Centre de Lectura hi ha la inauguració i a visita guiada de l'exposició Joaquim Cabezas, Viure la fotografia. El fotògraf va ser un referent en el món de la fotografia a Tarragona i la seva rellevant producció en l'àmbit de la fotografia artística. Avui s'inaugura, doncs, aquesta exposició amb una visita guiada que vol donar una perspectiva general de l'autor ja traspassat i la seva obra, des del vessant més personal fins als diferents aspectes de la seva activitat professional i creativa, passant pel seu activisme associatiu i el rellevant paper que va portar a terme com a col·leccionista, docent i estudiós del món de la fotografia. Avui s'inaugura aquesta exposició a 8:15 de la tarda al Centre de Lectura de Reus. I encara a Reus destaquem que a 6:45 a Mas Pintat tenim xerrada Salut Pulmonar en la Primera Infància sobre com prevenir l'aparició de malalties respiratòries més comunes que afecten els petits de la casa, com l'asma o la bronquitis, i de què es pot fer per gestionar-les millor. Una conferència que anirà a càrrec d'Anna Ferran, fisioterapeuta respiratòria. A Salou, al Casal Juvenil Masia Tous, a 6:15, ens preparem per la desfilada zombi del Halloween a Salou. El Centre Juvenil Masia Tous a Salou realitza avui i demà, en horari de 6:15 a les 7 de la tarda, dues sessions gratuïtes de coreografies per encapçalar la desfilada zombi de la nit de Halloween del 31 d'octubre a Salou, al ritme de la famosa Thriller de Michael Jackson i d'altres cançons típiques de la nit més terrorífica de l'any. Si anem a Cambrils, destaquem que a les 6 de la tarda al Centre Cultural tenim un taller guia pràctica sobre sexualitat, un taller que pretén ser una petita guia de supervivència per encarar una faceta de la vida dels nostres fills i filles que a les famílies es fa feixuga i per la qual es poden sentir inexperts. Una exposició, un taller que anirà a càrrec de Cristina Oliver. I acabem avui al Vendrell, on a les 6 de la tarda a la sala Portal del Pardo podem visitar l'exposició Bienal Internacional de Ceràmica dels 19 ceramistes seleccionats a aquesta desena Bienal Internacional de Ceràmica. L'horari de visita és de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 8:45 del vespre, i també els dissabtes, d'11 del matí a 1 del migdia, i també de les 6 a 8:45 de la tarda. Una exposició que podem visitar encara fins al 3 de novembre.
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.